to your lips to take a chance. Ask for a dance, cause you're the cutest thing on this side of the world. Parlem de psicologia infantil, parlem amb la Bessi Esquella, que ella és psicòloga del Centre de Psicologia Ludum. Molt bon dia, avi.
Bon dia, Noé.
Contents de tenir-te aquí per parlar de probablement un dels trastorns dels que més es parla, no sé si és que és el més comú, que seria el TDA. A veure, comencem. És el més comú?
No, és el que més soroll fa, perquè són, habitualment són infants, habitualment, ara en parlarem, que es mouen més, que fan més soroll, i per tant, i també és veritat que ara hi ha com un sobrediagnòstic de tot això. Jo sempre dic que encara hi ha nens pesats, encara hi ha infants pesats, encara hi ha infants intensos, que no cal que siguin TDAHs per això.
Exacte, i ara la segona pregunta, que és molt típica, que és TDA, TDAH, aquesta H que en fem amb ella, què diu?
Jo diria, no, que és la pregunta que més vegades em fan les famílies a Ludum, és TDA o TDAH? Sí. I jo dic que el TDA no existeix. TDA sense l'H no existeix com a trastorn. D'acord? És a dir, en els manuals, el nom és trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat. És a dir, una T, una D, una A i una H. Ara bé, quan fem el diagnòstic, hem de dir què predomina, quina sintomatologia predomina, i això vol dir quin tipus de TDA tens. Si predomina la inatenció, que són els nens que jo els dic que estan fora de cobertura, perquè estan inatents, estan a Plutó, d'acord? Que es distreuen amb més facilitat, però no hi predomina la hiperactivitat i la impulsivitat, és TDAH amb predomini inatent. Sí? Que aquí és on balla l'H, perquè, però si no és hiperactiu, per què li poses l'H? Perquè el nom del trastorn és així. TDAH amb predomini inatent. Després està l'altre subtipus, que és amb predomini hiperactiu i impulsiu, que és on la sintomatologia que predomina és la hiperactivitat, aquesta necessitat de moure's tota l'estona, i la impulsivitat, la precipitació a l'hora de fer les coses. I això seria TDAH amb predomini hiperactiu impulsiu. I després hi ha el tercer, que és el combinat, que és on no hi predomina per davant una sintomatologia que l'altra, sinó que hi ha una miqueta de les dues. És hiperactiu i inatent, o impulsiu i inatent. I aquest seria el subtipus combinat, i per tant seria TDAH subtipus combinat.
Tots tres tenen el mateix tipus de tractament? O, bé, jo m'imagino que no, però vull dir que tots tres poden arribar a reconduir-se, o n'hi ha un que és més complicat, té més dificultats que l'altre?
Mira, el TDAH és de caràcter crònic, vale? Per tant, ja ho hem dit diverses vegades. Que
és el que inclou més hiperactivitat.
No, no, el TDAH...
En general.
El TDAH, que és el nom del trastorn, és crònic. Sí, jo dic, això ha vingut per quedar-se.
Per tant, tots tres són crònics.
Sí, perquè és que el trastorn és un, que és TDAH.
Sí, sí, sí.
Amb els tres subtipus. Tots tres són crònics, sí. Vale? El tractament no és el mateix pels inatents que pels hiperactius impulsius, perquè hem de treballar diferents àrees, diferents coses. Sempre és l'òvul prefrontal, però jo et diria, per experiència pròpia, que és més difícil treballar la inatenció que la hiperactivitat. I interfereix més la inatenció que la hiperactivitat i la impulsivitat. Molesta més la hiperactivitat, perquè és l'infant que bota tota l'estona o que no es pot estar quiet, i és el pare rei un rato. Però a nivell cognitiu, a nivell del dia a dia, ens molesta més una persona inatenta que perd informació perquè desconnecta. Mira, abans d'ahir parlava amb un infant, amb una pacient, i li deia, és com si de les quatre ratlles de cobertura que tens, a vegades en tinguessis una, a vegades en tinguessis quatre, i vas perdent. I fins i tot de vegades et quedes sense servei, et quedes sense cobertura, i dius, sí, em passa això. I jo sempre poso exemples gràfics en els nens perquè ho entenguin millor.
Sí, aquest és molt gràfic i molt del dia a dia d'avui. Doncs,
aquests que viuen amb una ratlla de cobertura, poden tenir quatre, són els inatents. I és molt difícil, perquè a vegades amb els petits, amb els infants petits, dic, és com si t'hagués de moure per veure si tens més cobertura en alguna altra àrea del despatx.
Clar, clar.
Perquè estan com... I això interfereix molt en el teu dia a dia, perquè estàs a classe, per exemple, estàs mirant el mestre i et penses que estàs allà, però és que no estàs allà, estàs a Saturn. I això habitualment ens passa amb el TDAH més amb les nenes, perquè són les que passen més desapercebudes, no molesten, però no aprenen. La hiperactivitat, impulsivitat, no aprenen, però també molesten. perquè estan allà amb el boli, que si els hi cau el boli, que si cauen ells a la cadira, que si els hi cau alguna cosa, fent sorollets, i aquests són els que ens deriven abans, perquè com fan nosa a classe, una miqueta, és com ves aquest mirin. Cosa que la nena inatenta és arriba a quart d'ESO.
Sí, sí.
Passar, i a part, és bueno, podria treure un 9, però treu un 7. Bueno, ja, perquè podria treure un 9.
Sí, sí.
O podria treure un 7 i estar tenint un 5.
I podria estar menys tensa, potser, durant tota la classe.
I es podria estimar així. Més, i perquè moltes d'elles venen dient, és que sóc tonta, oi? Perquè ens pensem que acaba que no és un tema atencional, sinó que és un tema de capacitat intel·lectual. És que jo sóc lerda, em diu. Aquesta em deia, és que jo sóc lerda.
I a més el sistema acaba, tendeix a fer-lo sentir així, ja.
Bueno, sí, perquè al final són nens escolaritzats i per tant tot va en funció de la nota que treus. I si trec un 5, havent estudiat per un 9, és que sóc lerda.
Sí, sí.
I no, no és això, carinyo. És que tens un director d'orquestra, que és el que jo a vegades us he explicat aquí, que no dirigeix bé la resta d'instruments. Però els teus instruments estan superafinats. El que passa que tenim un director d'orquestra punky que no es dona les ordres quan toca.
Tot això ben conduït és, diguem-ne...
És molt divertit.
És molt divertit. Pot arribar a ser molt divertit.
És molt divertit tenir TDAH. El primer que els explico a les famílies és coses bones de... coses bones de tenir TDAH, que en té moltes.
Digue'ns-en algunes.
Som, m'incloc, més divertits. Som més espontanis.
Potser més creatius, fins i tot.
Som més creatius. Són més intensos, però també amb la part, amb la part positiva, amb la part bonica. Home, però si estem a tope sempre, si sempre tenim ganes de juerga.
I segur que hi ha perfils de feines, de fins i tot d'estudis, més adequats per la gent que té idea.
Sí, i tant. I després, una altra cosa bona, és que tenim un hiperfocus. Això què vol dir? Que no focalitzem amb allò que no ens agrada, però amb el que ens interessa i ens agrada, podem arribar a ser... després dels millors, perquè posem un hiperfocus i no com ens mig obsessionem per temes, perquè és això, és a dir,
sí, sí.
O no faig esport o cada dia, o no estudio, o no vull cuinar o sóc cuiner professional, saps? És a dir, anem a extrems, després acabem sent els millors en allò que ens interessa.
Mm-hmm.
Per tant, també visca el TDAH.
Clar que sí, doncs mira, ens agrada molt acabar amb aquest missatge, visca el TDAH, i avui volíem parlar justament d'aquests...
TDAH, no, TDAH.
No, l'he dit, TDAH, visca el TDAH, i avui volíem parlar d'aquests matisos del TDAH. Moltíssimes gràcies, Avi.
Vagi molt bé, Noé.